Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La plataforma en defensa de les terres del Sénia se sent insultada per les explicacions de Florentino Pérez sobre la plataforma de gas Castor. Després que el propietari majoritari del projecte que va provocar tremolors al territori se n'hagi rentat les mans, el portaveu de la plataforma, Evelio Monfort, ha assegurat a la xarxa que no es creu les paraules de Florentino Pérez. L'escoltem.
Això és la soberbia del poder i dels diners que ja li permet dir qualsevol cosa sabent que ningú l'atacarà i ningú li dirà res. Que el que ell diu, com diem aquí, va a missa. Però això no va a missa. El que va fer va ser riure-se'n de tots, de tots, de tots.
Monfort també parla d'interessos ocults i comissions cobrades sota mà amb gestions que afecten la mateixa plataforma. I per altra banda recorda que els pous encara estan segellats parcialment amb unes planxes que tenen data de caducitat. Més qüestions. L'Ajuntament de Tarragona no autoritza la instal·lació del parc aquàtic a la platja de Tamarit. La plataforma comptava amb el vistiplau del Departament de Territori de la Generalitat. Ara ens ho amplien des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Jordina Salvat, bon dia.
El conseller de Domini Públic, Xavier Puig, ha desestimat la proposta després d'avaluar-la per tal de preservar el caràcter de la platja natural de Tamarit i el valor paisatgístic de la desembocadura del Gaià. També han tingut en compte que la possible afluència d'usuaris podria comportar problemes de mobilitat en l'entorn. Recordem que l'associació mediambiental La Sínia havia denunciat que la plataforma aquàtica que es volia instal·lar a Tamarit no comptava amb un estudi d'impacte ambiental. Héctor Álvarez n'és el portaveu.
I això ha passat pel seguiment que es fa del pla d'usos de la platja, que cada estiu determina, per exemple, on va el xiringuito, on van les hamaques, doncs ha implicat que no s'ha fet una avaluació d'impacte ambiental i de retruc això ha fet que no se n'hagi fet l'ordenada publicitat pública.
El responsable de La Sínia creu que abans que infraestructures d'aquest tipus al territori s'hauria de plantejar quin tipus de turisme es vol. Per la seva banda, l'empresa promotora de Tamarit Beat Resort ha emès un comunicat on lamenten les molèsties que han pogut ocasionar els veïns de la zona i diuen que han intenció de crear conflicte. També expliquen que abans de presentar el projecte s'havia fet un estudi i anàlisi de l'entorn natural i que la plataforma estava dissenyada per tenir cura del medi marí.
Gràcies, Jordina, des de Radio Ciutat de Tarragona. I pel que fa a cultura, el compositor i pianista Romain Wheeler oferirà un dels seus concerts solitaris amb la comunitat de Serra de Tarahumara a Vilafranca. Ens ho detallen des de Ràdio Vilafranca. Gorati Martínez, bon dia.
Bon dia. El concert tindrà lloc demà dijous a les 8 del vespre a l'auditori de l'Escola Municipal de Música de Vilafranca. El californià Romain Wheeler és compositor, poeta, pintor i escriptor. Als anys 80 va visitar per casualitat la comunitat indígena Tarahumara, al nord de Mèxic. Es va enamorar d'aquella gent i la seva cultura i va acabar vivint allà. Des del 1992 ofereix gires de concerts per recollir fons per una fundació que ell mateix ha impulsat i que busca millorar la qualitat de vida de la comunitat Tarahumara.
Decidí no només retirar-me ahí, sinó al contrari, servir mis conciertos de ahí en adelante, del 92 para acá, para una buena causa. Y así hicimos una clínica, una escuela, un programa de becas. Ahora estamos haciendo esfuerzos para sacar el agua de los techos de las casas, porque hay mucha escasez de agua.
La gira que està oferint aquest mes de juny ha passat per Barcelona, Sabadell, Terrassa, Ulldecona i acaba dijous a Vilafranca.
Gràcies, Gorati Martínez, des de Ràdio Vilafranca, per aquesta crònica amb la qual acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Ràdio L'Escala.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Que
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo. Hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana. Cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11 i 6 minuts del matí. Avui és dimecres, dia 19 ja d'aquest mes de juny. I això és el magazín El Més Calent a l'Aigüera. Una estona d'entreteniment des d'ara fins al punt de la una, dues hores, amb tota una sèrie de continguts que ara els començarem a repassar. Però abans sempre em permetin que em vagi fins al que és a les nostres estacions meteorològiques per saber la temperatura, i avui em penso que serà d'aquestes altetes. Em penso, ho dic així, sense haver-ho mirat abans, perquè es nota ja que la calor ha arribat i sembla que de moment es vol quedar, però potser hi haurà alguna variació. Tot això després ja ho veurem, ho irem veient aquests dies, mentre ens ho vagi explicant en Sergi Corral, tant des de la seva pàgina web com també des de la seva predicció que fa cada dia a l'informatiu. Però bé, anem a les nostres estacions de referència. I comencem per l'estació de la Clota, l'estació d'Arran de Mar, amb una temperatura de 20 graus. Bé, pensava que seria un pèl més alt, però bé, 20 graus, ja està bé. No és pas que no sigui una temperatura ara a aquesta hora del matí, després ja al pic de les 12, entre 12 o 1, tot això irà pujant, m'imagino que irà pujant un xic més. Després d'aquí una estona, com tinguem, com se'ns actualitzi, aquí ja el tenim, 82% d'humitat, que altet, la humitat, ja portem uns dies amb humitats altes. Això per una banda, per l'estació meteorològica de Arran de Mar. Ens anem més terra endins i tenim l'estació meteorològica de la Clota amb una temperatura de 22 graus amb un i una humitat del 73%, xic de variació d'una banda a l'altra. De moment veiem, almenys aquests dies que portem, avui el tercer dia d'aquesta setmana, dimecres, que no hi ha hagut igualtat. Allò que dius, s'acosten les temperatures. No, hi ha diferència. 20 a 22 graus, mira, que ens anem a 2 graus de diferència, que potser és d'aquelles que més allunyades estan. A vegades allò que hi ha centèsimes d'una temperatura a l'altra, però avui ja són 2 graus. Bé, doncs amb aquestes temperatures comencem el que tenim almenys preparat per aquesta primera hora, que també començarem, com ho fem habitualment, parlant del temps. Des del bloc d'en Sergi Corral, després arribarà el resum de premsa, els titulars i les fotografies dels principals diaris catalans, Diari de Girona, El Punt, L'Ara, La Vanguardia i El Periódico. També, com no, felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. El sabies que no hi faltarà, aquella curiositat, i com no, tampoc hi pot faltar les notícies, què passava ara fa 5 anys, què em passava ara fa un any, què em passava ara un any i ara en fa 5, per ordre, eh? Un any i en fa 5, i per acabar el refrany o la dita del dia. La Montse Hidalgo ens en traurà l'aigua clara, sempre ho fa amb aquesta secció que es titula així, l'aigua clara. Una entrevista avui a Patricia Ramírez per saber com afrontar els 3 mesos de vacances escolars i poder conciliar amb la vida familiar. Les vacances escolars que estan a punt de començar, vull dir, última setmana i s'acaba... Última setmana, no, últims dies ja, últims dies, i s'acaba aquest curs escolar 2018-2019, ara venen aquests mesos de vacances, que depèn de quines edats ja poden començar a anar a treballar, depèn de quines altres edats doncs hi ha preparats activitats, com majoritàriament són els casals d'estiu, que és casals que duren 2 mesos, o també les acampades que es fan, aquells campus, acampades, etc, etc. Sempre hi ha activitats, ara cada vegada més, per aquesta franja d'edat que encara no pot anar a treballar i es diu, i a casa què ha de fer? Pues, vinga, preparem activitats i el casal també ja a punt de començar, tan sols que acabi de passar l'última setmana del mes de juny, a partir de dilluns, ja serà 1 de juliol, començar aquestes activitats, aquests campus, aquests campaments, aquest casal d'estiu. I alguns altres ja amb una edat, doncs, començar a treballar. Alguns per primera vegada faran aquest estiu, sabran el que és anar a treballar, aixecar-se a una hora determinada, complir amb un horari laboral, però això només seran aquests 2 mesos, perquè després alguns que altres hauran de fer, m'imagino't, algun examen que altre de recuperació, altres ja canviar d'escola, uns altres fer el pas cap a la universitat. És tot un món, el món escolar. Molt bé, i en tot això ja ens hem perdut, perquè ja, ah sí, parlàvem de l'aigua clara, retornem al fil amb aquesta entrevista d'aquests 3 mesos de vacances. I com no, cada dimecres tornem al camí, i tornem al camí amb Sendes, amb Jaume Monés, que sempre ell i en Xavi Tió, sobretot en Xavi Tió, que ens porta a unes rutes extraordinàries. Unes rutes que, bé, si algú té aquesta sort de poder fer vacances aquests mesos d'estiu, ja és complicat, sobretot a llocs de costa, però algú que ens estigui escoltant i pugui fer-ho, doncs, també està bé prendre nota de tot el que ens explica Xavi Tió d'aquestes excursions que ell fa tan i tan i tan ben detallades. I amb en Xavi Tió avui ens porta a fer una ruta pels cims que envolten l'Estany de la Pera. Interessant, com no? I amb tot això, arribarem al punt de les 12 ja per començar la segona hora, i també, com no, entre secció i secció, ho maridarem musicalment. Tenim aquesta ampolla de música gran reserva, que sempre ens agrada fer un glob entre una secció i una altra. I com els dic sempre, si em volen acompanyar, molt benvinguts. Molt bé, doncs començarem, i com els deia habitualment, és per parlar del temps, com està la situació meteorològicament parlant. Hi ha d'haver-hi algun canvi, a veure què ens diu, i de moment, esclar, en principi encara, en Sergi sempre es fa de 2 dies, en 2 dies encara no sabrem quin temps tindrem per la revella, però en mica que ens hi anem acostumant, acostumant, ja ens hi hem acostumat des de fa anys a les revelles, doncs, en mica que ens hi anem acostant, sabrem quin temps ens esperarà per aquesta festa de donar la benvinguda a l'estiu. Bé, anem a la previsió. Com sempre, ens descuidéssim en sintonia, perquè aquesta sintonia fa temps. No sé per què, però fa temps. Amb el titular que diu, seguirem amb un panorama d'estiu, però amb novetats de forma de bancs de boira al litoral entre avui i demà. Això és bo? No és bo? Bé, què ens explica en Sergi? Ens diu que l'estat del cel bàsicament serà serè gran part del dia. Només destacar alguns núvols prims que els hem vist ja al principi i també els veurem al final de la jornada. Ara de migdia i fins a la nit es pot presentar alguna boira litoral, jornada que es mantindrà càlida però sense el pic de l'anterior. Vol dir que no arribarem a aquestes temperatures tan altes, que ja recordem que les màximes ens la posava en Sergi en 34. Avui la màxima ens la posa entre 30, 28 i 30, i la mínima 19 i 21. Això en quant al cel, el vent, garbí molt fluix de matinada, així hem començat el dia, que ha anat calmant al matí amb una miqueta de refrontall. Ara al migdia bufarà en marinada de xaloc de força 2-3 que girarà a força 3-4 a la tarda, al vespre nit, i a la nit tornarà a tombar cap a xaloc molt fluix. I a l'estat de la mar, arrissar tot el dia amb marejol mar endins a la tarda. I passem ja a demà dijous, dia 20, amb un cel variable tot el dia, de matinada i matí dominaran les boires litorals o fins i tot bancs de núvols baixos al centre del dia, i a la tarda veurem més sol, però amb franges de núvols alts, més espesses al vespre i nit, amb un ambient no tan càlid. En quant al vent, gregal fluix de matinada amb marinada de llevant de força 2-3 a migdia i tarda. Al vespre, el vent calmarà i la mar arrissarà tot el dia amb àrees de marejol. I la temperatura de l'aire del mar, bé, el que va pujant, se va acostant cap, a, cap als meus interessos, per dir-ho d'una manera. Estem en 19 graus. Per mi encara és fred, eh? Per mi encara és fred. És que no comenci aquí a haver-hi un 2, a la temperatura de l'aire del mar jo encara la trobo freda. Tot i així, també la trobo freda. Al principi, com allò que te comences a posar-hi, després ja veus que l'aigua està bé, allò que diu com està l'aigua, diu està perfecta, però encara a mi, encara aquestes temperatures em fan respecte. Bé, doncs això és el que ens deixa el temps des del blog d'en Sergi Corral. Continuem, i ara és el moment de la premsa, resum de premsa. I el resum de premsa, com sempre, el comencem per els diaris de proximitat, com són el diari de Girona i també el diari El Punt, edició gironina. Bé, i avui és d'aquells dies que ens va un xic lent a l'obrir les portades dels diaris, així que hem de tenir un xic de paciència. Bé, diari de Girona diu, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han tancat tots els pactes locals, entre ells com amb el PSC. Junts i Republicans governen plegat els 8 municipis, de la província. Junts per Catalunya ha tancat 6 acords amb els socialistes i Esquerra n'ha segellat 2. I fotografia de portada a la plataforma Aturem la C32 actua per evitar la tala d'arbres al paratge del Vilar i de Sant Pere. Doncs aquí hi veiem una sèrie de gent amb una pancarta que diu aturem la C2, alternatives sí, stop, aturem la C2, alternatives sí. I la gent darrere aquesta pancarta d'aquesta plataforma que es pretén això, aturar aquesta carretera comarcal 32 i bé, doncs proposen, m'imagino, que altres alternatives aquesta carretera. Això és el que ens diu el diari de Girona. Del diari de Girona anem al diari El Punt. Mira, sí que s'ha obert ràpid. I ens diu ofensiva a Europa. Puigdemont i Comín portaran al Tribunal de Justícia a la Unió Europea el vet de l'Estat al seu escó com eurodiputats. I una de les altres notícies ens diu que creix el suport de diputats europeus que reclamen respecte pels drets dels exclosos per la Junta Electoral Central. Fotografia de portada és el que ens diu primer cor artificial, intervenció pionera a l'Hospital Universitari de Bellvitge, que és el que veiem aquí, imaginem-se una imatge d'un quiròfon, els metges amb les bates, tots els estris, i bé, sempre és una bona notícia els descobriments que es fan en medicina, i en aquest cas els experiments, descobriments, i en aquest cas és aquest implant del primer cor artificial. Esperem que això sigui tot un èxit, i a partir d'aquí posem la primera pedra amb una de les coses que tenim en el cos tan delicada com és el cor. Bé, això és el que ens deixen els diaris de gironins. D'aquí de Girona anem fins a Barcelona. Comencem amb el periòdico. El periòdico diu: Brussel·les elogia el pla de renovables espanyol. La desertització avança en el fons marí. L'emergència climàtica i la pesca abusiva arrasen la flora al Mediterrani. El desglàs empeny els ossos polars cap a les ciutats del nord de Sibèria. Fotografia de portada, gel fosc. Doncs aquí veiem una fotografia, doncs, una imatge preciosa, amb un mar, amb unes muntanyes de fons i uns gossos que es passegen pel mig del mar, però allò que no et cobreix, que poden passejar, doncs, en tota tranquil·litat. Uns gossos arrosseguen un trineu a Groenlàndia enfonsat a les... quasi això no ho llegeixo, que la lletra és tan petita, enfonsant les potes i l'aiguat descongelat i l'aigua descongelada que cobreix el gel marí. I l'aigua descongelada que cobreix el gel marí. És tan petita aquesta lletra i no es pot ampliar, que bé, els que ja tenim una vista un xic així esgotada, quasi ens costa un xic dir el que hi ha. Tot i que altres diaris sí que hi posen sempre la lletra, és un pèl més gros. A veure, periòdico, aviam, i els poseu un palet més grossetes. Molt bé, del periòdico passem a La Vanguardia. A veure, aquí La Vanguardia, sí, doncs que es pot llegir bé les lletres que diu a sota. Diu: Trump carrega contra Europa i aviva la guerra comercial. L'anunci del BCE que prepara mesures d'estímul fa caure l'euro. El president dels Estats Units afirma que la Unió Europea vol exportar més. BCE, Banc Central Europeu. I la fotografia diu: Esperant el rei. Els expresidents Mariano Rajoy, Rodríguez Zapatero, Josep José María Aznar i Felipe González esperen l'arribada del rei a una reunió del Reial Institut Elcano amb vigílies de l'aniversari de la seva proclamació. Doncs tenim la fotografia dels quatre expresidents del govern. I aquí sí, gràcies a La Vanguardia per tenir les lletres un palet més... un plat més gruixudes que pas al periòdico. I bé, i el que s'emporta, doncs, aquí, que hem de felicitar, doncs, és l'Ara, perquè aquí sí que tenen les lletres bastant més grossetes. Anem al titular principal, que diu: Les vendes del cava cauen un 12% a l'Espanya pel procés. El sector reconeix obertament per primer cop que el 2018 va patir un boicot polític a l'Estat. Les exportacions en rècord van permetre que el descens global del sector només fos un 0,2%. I la fotografia de portada, Merkel, després dels tremolors, diu: Estic bé. Llavors aquí veiem la Angela Merkel, la cancellera alemana, a la fotografia de portada. I també tots els diaris se'n fan ressò de Platini, el que fins ara havia sigut president de la UEFA, doncs detingut per corrupció, sobretot el que va passar a la designació del Mundial de Qatar, que doncs, hi ha aquí tota una trama que suposo que ja s'irà descobrint i serà sabent què va passar, per què han detingut a Platini, quin ha sigut els motius d'aquesta concessió del Mundial de Futbol a Qatar. En principi, doncs, detingut el que va ser futbolista francès de la Juventus i president durant molts anys de la Unió de Futbol Europeu, la UEFA. Bé, i ha fet aquest resum de premsa, s'ha explicat tot el que ens diuen els diaris. És aquell moment que tot això, com sempre, ho anem a maridar musicalment. I musicalment, avui ho farem a ritme de rumba. el ritme de rumba que ens porta al grup Ai 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 amb aquest, aviam si ho dic bé, Kutxurrimbai. Aquells són els Ai Ai Ai.
Passejant vora la platja he trobat a tanta gent animant les isabarres. Vinga, la rumba vora la platja, balla la rumba vora del mar, perquè la rumba viu a la vora del mar, perquè la rumba ve de la banera i del gitano català, perquè la rumba ve passejant tota la nit amb ganes d'enamorar-te, desgranant ritme calent per poder veure com balla. Vinga amb la rumba vora la platja, balla amb la rumba vora del mar, perquè la rumba viu a la vora del mar, perquè la rumba
Ai, 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 amb aquest Kutxurrumbai, la primera cançó que hem escoltat avui a ritme de rumba. Són les 11 i 29 minuts, pocs segons per arribar a 11:45. Continuem aquí.
El més calent a l'Aigüera.
I és el moment de l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys, i també, com no, el sabies que... Comencem, i anem a buscar el dia que ens toca avui, per la part baixa, dia 19, Sant Romal, Sant Gervasi, Sant Protasi, Santa Juliana, Falconieri i Santa Aurora. Doncs moltes felicitats amb ells i amb elles. També, com felicitem a tots els que avui sigui el seu aniversari, els oients que ens estiguin escoltant, oients i oientes, també moltes i moltes felicitats. I avui fa anys la tio Kathleen Turner, que en fa 65, la cantant Paula Abdul, que en fa 57, i l'actriu Eva i Santa, que en fa 48. L'Eva i Santa de Aquí no hay quien viva, una d'aquestes actrius, i que també l'hem vist amb aquestes edicions, amb aquest Got Talent que fan, també ha sigut una de les persones que feia de jurat. 48 anys, No sé si ho he dit, però ho dic ara. Bé, sabies que el Pum és el membre de més gran tamany de la família dels felins d'Amèrica? Vinga. Si no ho sabien, ara ja ho saben, que segur que sí. I què passava ara fa un any? Doncs una de les notícies era que més de 250 dones participen en la tercera edició del Sweet Aloha, la concentració surfera que es fa a la zona del càmping La Ballena Alegre, unes edicions que ja consolidades amb molt d'èxit de participació. Ara fa un any es feia la tercera edició i suposo que ara aviat coneixerem què està preparat per aquesta quarta edició d'aquest Sweet Aloha. I fa 5 anys, doncs el supermercat Aldi estrenava noves instal·lacions amb més capacitat, més aparcament. La major part del personal que s'ha contractat ha sortit de la borsa de treball de l'Ajuntament de l'Escala. L'Aldi canviava, primer estava ben bé com s'entrava en aquella zona. Ara hi ha una botiga de mobles, doncs abans allà hi havia l'Aldi, el que va quedar petit, i al costat, que ja també hi havia hagut supermercats, doncs l'Aldi es va traslladar ben bé allà. L'Aldi, juntament amb tota una sèrie de grans magatzems d'alimentació, grans superfícies d'alimentació, que fan que quasi desapareixessin les botigues del mig del poble, tot i encara podem trobar, si ens centrem en el nucli antic, tenim, a part d'aquell supermercat, tenim al carrer La Torre, aquestes dues botigues que tenim d'alimentació al carrer Ave Maria i l'Avinguda Ave Maria, i quasi és que sense això podríem dir que desapareixerien aquestes petites botigues que els que ja tenim una edat estàvem molt acostumats a veure'ls i anar-hi a comprar. Però bé, el panorama ha canviat molt. Bé, això és el que passava ara fa 5 anys, i per acabar el refrany l'ha dit la frase del dia que diu: cuca d'estiu, mentre té sol, fa la viu-viu. Bé, anem a l'apartat que ens porta la Montse Hidalgo. En traurem l'aigua clara? Jo espero que sí, perquè sempre ho fem. La Montse Hidalgo ens proposa parlar de l'actualitat, que és qui marca a qui s'entrevista. Serà un personatge protagonista o que porti la seva visió i anàlisi segons el centre d'interès, i l'interès ara està en què passa, com s'afronten aquests 3 mesos de vacances escolars. Tot això ens ho parla a la Montse Hidalgo amb l'entrevista que li fa a Patricia Ramírez. Vacances escolars.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Arriba l'estiu i amb ell les vacances escolars, un temps d'oci i descans desitjat per nois i noies i un viacrucis per molts pares i mares que no saben com organitzar aquest temps. Avui volem treure l'aigua clara sobre com sobreviure a la desesperació familiar i aconseguir educar filles i fills en aquests 3 mesos. Patricia Ramírez és psicòloga i divulgadora. Què tal? Benvinguda.
Muchas gracias, encantada.
¿Se pueden afrontar, Patricia, estos 3 meses de vacaciones con serenidad?
Se deberían. Yo creo que la serenidad debería ser un innegociable en nuestra vida, porque también está demostrado que afrontarlos desde la impulsividad, la rabia, el enfado, no funciona. Entonces, si ya sabemos que algo no funciona, por lo menos vamos a trabajar para experimentar, a ver si siendo más serenos y pacientes con la educación, los niños responden mejor. Que ya te digo yo que sí.
Con el verano llega una especie de maratón para la cual parece ser que ni padres ni familia diversa están suficientemente entrenados. O quizás que hay que entrenar todo el año para cuando llegan estos 3 meses de verano que no nos coja tan de sopetón.
Yo creo que el problema del verano son los problemas de conciliación, ¿no? Que de alguna manera, mientras los niños están descansando, los padres siguen trabajando, mucha gente tiene la suerte de tener una jornada intensiva, pero mucha otra gente no. Y eso obliga a que uno vaya pues como pollo sin cabeza, viendo dónde deja a los niños, si coge cuidadoras, si coge un campamento, si se lo lleva a hacer deporte a los abuelos, ¿no? Entonces esto ya de por sí nos desquicia un poco, porque tener que cambiar toda la organización para que las piezas del puzzle encajen es como jugar al Tetris. Y en el momento en que tú tienes un estresor, también te lleva a estresarte más con la educación. Entonces, cuando terminas de encajar todas las piezas y cuando vuelves luego de casa, recoges a los niños, intentas mantener la serenidad y no siempre es posible. La serenidad habría que entrenarla todo el año. Y entonces, en verano, no nos cogería de sopetón.
Hablamos de la serenidad, hablamos de este tipo de entrenamiento, porque Patricia además acaba de publicar un nuevo libro con soluciones creativas para padres desesperados. ¿Las vacaciones escolares son una emergencia familiar o no?
Bueno, no tiene por qué. Mira, en esta vida todo es como lo afrontamos. Yo digo en el libro que los niños no nos estresan, que nos estresamos nosotros. Igual que el chocolate no engorda, que engordas tú que te lo comes. Entonces pensamos, el verano me estresa, la desorganización me estresa, el niño intenso me estresa. No, es la manera que tenemos de interpretar. Es cierto que cuanto más estresores tenemos, el ritmo del trabajo, el no conciliar, el ver que las cosas no encajan, que el niño no te obedezca, pues más se activa nuestro sistema nervioso simpático. Pero si aprendemos a interpretar el entorno de una manera más benevolente y más paciente, seguramente nos saltaremos. Lo primero que propongo en el libro, uno de los juegos, es que tú hagas tu propia lista de estresores para que te des cuenta de que no son tus hijos. O sea, no es el niño el que colma el vaso. El vaso lo va llenando durante el día. Entonces, al final, claro, te encuentras con un niño que no quiere ir a la ducha, que le cuesta cenar, que está de vacaciones, que se quiere acostar un poco más tarde, que no quiere hacer los deberes esos que mandan para el colegio porque lo que quiere es descansar y porque además lo necesita, y terminamos batallando con él. Entonces, si nosotros fuésemos estableciendo cuáles son nuestras prioridades durante el día, aprendiendo a gestionar desde la reflexión y la paciencia, pues todos los estresores que hay durante el día, quitándonos los que podemos, porque no todo lo que ocurre durante el día puede ser una batalla, seguramente que llegaríamos a la hora de educar en casa un poquito más tranquilos.
Vamos a ir por franjas de edad, porque creo que aquí sí que hay diferencias entre los niños y niñas más pequeñas y los que ya tienen una cierta edad, incluso con los adolescentes. Ahora nos hablaba de los horarios, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer?
Mira, todo va a depender de las circunstancias de cada familia. Si tus hijos están de veraneo mientras tú sigues trabajando, vuelos en el pueblo, y en el pueblo es un pueblo pequeño de confianza que la gente sale a jugar a la calle y los niños están ahí hasta las 10, las 11, porque los mayores también se sientan a la fresca, pues claro que no hay horario. Si estamos en la ciudad, en casa, con unos padres que igual tienen que acostarse temprano porque siguen trabajando, pues igual sí que tendremos que mantener unos horarios para que todo vaya en la misma dirección. Entonces yo creo que va a depender un poco, más que generalizar, yo lo que llevaría es un poco las necesidades que los padres tienen en casa. Es cierto que los niños que no tienen cole, igual pues, en lugar de acostarse a las 9, que igual un niño de 8, 9, 10 años debería acostarse a las 9, 9 y media, que esto los padres españoles me dicen, pero ¿cómo va a ser? No, tiene que ser. Porque esa es la hora en la que el niño concilia el sueño y porque tiene que dormir 10-11 horas a esa edad. Es cierto que en verano el niño puede preguntarte que le deje ver un poquito más la tele, que le deje jugar un poquito más y que se acueste pues a las 10, 10 y media, 11, a la par igual incluso que los padres. Pues no pasa nada, luego se va a acostar más tarde. Pero claro, también va a depender de si el niño va a un campamento. Si el niño va a un campamento y hay que levantarlo a las 7 y media o a las 8 porque entra a un campamento a las 9, pues tendremos que seguir manteniendo unos horarios en los que tenga unas horas de calidad de sueño para que su cerebro y su salud sigan funcionando bien.
Ahora hablaba de campamentos. Aquí es muy tradicional, tanto los campamentos como lo que nosotros llamamos casas de estiu. ¿Nos lo recomiendas? ¿Hay que organizar la agenda infantil y llenarla de todas estas actividades hasta septiembre?
Vamos, lo que yo no estoy de acuerdo tampoco durante el año es que llenemos la agenda de los niños y los estresemos, no. Pero sí es cierto que tenemos que compaginar nuestra vida profesional con que los niños no estén solos en casa si no tenemos a alguien que los cuide. Entonces, en lugar de que el niño esté toda la mañana en casa, 5 horas, que lo normal es que no se pase las 5 horas leyendo, pues que tenga una actividad deportiva, que se relacione con otros niños, que aprenda a conocer a otros niños distintos, porque en el colegio tienen los de siempre. Dependiendo un poco de los intereses del niño, pues habrá campamentos que fomenten más el deporte, otros que fomenten más el arte, otros que fomenten más la ciencia, la tecnología. Démosle a elegir aquello que al niño le gusta y le apasiona para que desarrolle su talento en estas actividades. Entonces a mí me parece fenomenal. Lo que no podemos estar claro es tenerlo en un campamento 5 horas por la mañana, llevarlo a un campamento 5 horas por la tarde, luego a clase de piano y chino para que el niño no pierda lo que ha aprendido durante el año, porque el niño tiene que descansar y el cerebro también. Entonces, un campamento, para mí, que esté relacionado con sus pasiones y con sus talentos, para que le apetezca ir.
¿Y si no quiere, no le gusta o no le apetece?
Bueno, tendremos que pedirle que pruebe, porque muchas veces rechazamos las cosas por falta de desconocimiento. Igual hay que negociar con él. Vamos a probar unos días a ver cómo te sientes, y si no, ya luego tomamos una decisión. Pero hay muchas veces que los padres no tienen otra alternativa. Entonces, tendremos que llevarlos sí o sí, pero intentemos jugar a la hora de llevarlos, proponérselos como una actividad. Bueno, pues por eso digo que hay que elegir una actividad que al niño le guste, para que le apetezca ir.
No sé si es una leyenda urbana, pero ¿es cierto que las criaturas se llegan a aburrir de tantas vacaciones?
Es cierto que hay muchos niños que echan de menos el grupo del colegio. Los niños echan de menos, por un lado, la rutina, aunque no te lo digan. Eso de levantarte una hora, comer a una hora, tener un horario, echan de menos a los amigos del colegio. Y cuando algo lo haces mucho y tus padres no pueden estar contigo porque trabajan, y el tiempo que estás, porque si los niños estuviesen 3 meses igual todo el día con actividades de deporte, de playa, la montaña, esto, y se lo pasaran bien porque fuese algo muy lúdico, no echarían de menos el cole. Pero echan de menos el cole porque llega un momento en que en casa no hacen nada. Y cuando no hacen nada, pues terminan por aburrirse, por supuesto. Y que no está mal que se aburran de vez en cuando, porque eso desarrolla también su creatividad.
Los padres quizás están acostumbrados, los abuelos y demás familia algo menos, a que estén todo el día, sobre todo los más mayores, enganchados al móvil. ¿Cómo mantenemos esa serenidad que nos propone Patricia Ramírez cuando estamos enfrentándonos a las tecnologías que les abren esas pantallas a todos los lugares?
Mira, está claro que hoy los niños han nacido con la tecnología y no la podemos negar. Lo que sí tenemos que hacer es establecer unos límites. ¿Cuántas horas pueden utilizar el teléfono, la tablet o el ordenador al día? ¿Qué zonas y qué espacios tenemos de cero tecnología, como puede ser los que compartimos en la mesa o los que compartimos viendo una película juntos? Y enseñarles a estimularles y motivarles con actividades diferentes. Es que hay muchos padres que dicen, estás todo el día enganchado al teléfono. Oye, pero tú lo sacas el domingo a ver un museo, te lo llevas al parque, ¿haces alguna actividad deportiva? ¿Tienes otras propuestas que tu hijo pueda conocer? ¿Lo ha llevado alguna vez al teatro? Hagamos otras propuestas, porque lo que no podemos es negarle lo que para ellos es tan atractivo sin que haya una propuesta. A cambio, ¿te sientas a jugar con tus hijos a las cartas, al Cluedo o al Monopoly? Porque seguramente tus hijos preferirían jugar a todo eso antes de estar con el móvil. Pero claro, tenemos que crear esa necesidad.
No me chilles, que no te escucho. ¿Cómo nos podemos entender sin perder los nervios?
Pues hablando como estamos ahora tú y yo. Porque en qué momento... No hay ningún estudio de psicología que porque tú chillas y repitas mucho algo a un niño te va a escuchar y te va a hacer caso. Al revés, cada vez que un adulto chilla, primero estamos estableciendo un modelo de conducta en el que para que tú obedezcas, yo tengo que levantar la voz y faltarte el respeto. Y tengo que ser agresiva o violenta contigo. Y el niño va a aprender que esa manera de dirigirse a alguien para obtener poder es la única. Así que ya en eso nos estamos equivocando. Segundo, cuando tú hables a alguien desde la calma, tienes mucha más credibilidad. Porque todos sabemos que cuando la gente grita está perdiendo los papeles porque está fuera de sí. Y entonces no tenemos credibilidad ninguna. Así que la mejor manera para que alguien te obedezca es ponerte delante de esa persona, decirle, por favor, lo que esperas de esa persona, por qué, cómo te vas a sentir tú. Si podemos tener alguna ventaja de haciendo esto, vamos a ganar todos esto, seguramente aumentamos la posibilidad de que nos obedezca. ¿Que no te obedezca a la primera? Vamos a preguntar por qué. Oye, te he pedido, por favor, que vayas a la ducha. ¿Estás haciendo otra cosa que te impida hacerlo? Mamá, estoy terminando los deberes. Pues vale, perfecto. ¿Te parecen 10 minutos? 10. Ya hemos negociado 10 minutos. Hemos tenido en cuenta su opinión. Hemos dejado que participe. Mamá, estoy jugando. Pues por favor, métete en la ducha, que tenemos que cenar a una hora. Y si no, montamos la Olimpiada de Duchadores. Y montamos de ducharnos algo divertido. O sea, se pueden hacer de otra manera. Incluso si lo tengo que repetir, puedo ir con el mismo tono de voz y decirle, mira, a 8:30 nos sentamos a cenar. Si no estás duchado, no puedes cenar. Y no creo que te apetezca acostarte en la cama con la barriga vacía, porque es muy incómodo. O sea, de alguna manera podemos llegar sin tener que faltar el respeto a los hijos.
Soluciones creativas para padres desesperados, educar con serenidad. Ha sido un placer volver a contar con Patricia Ramírez para plantearnos estos 3 meses de vacaciones que tenemos por delante. Muchas gracias.
A ti, Montse, un beso.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'Aigüera.
La les vacances escolars, aquests 3 mesos, com els hem d'afrontar? Ens ha donat idees la Patricia Ramírez avui a l'Aigua Clara. Anem a l'Aigua Clara? L'Aigua Clara, pot ser que sí. Bé, i anem una altra vegada a l'apartat musical. Teníem una cantant a l'apartat d'aniversaris i no sempre, però habitualment ens agrada escoltar cançons d'aquests personatges que els felicitem. Avui Paula Abdul fa 57 anys i un dels seus èxits és aquest que porta per títol Strike Up. És Paula Abdul amb aquest estrany app. Protagonista avui a l'apartat d'aniversaris. 11:49. És a dir, que falten 11 minuts per arribar al punt de les 12. Ens hi acostarem avui, com cada dimarts, fent excursions, fent aquestes sendes que ens proposa en Jaume Monés i que en Xavi Tió és el que ens fa viatjar. I avui amb en Xavi Tió ho farem... farem ruta, més ben dit, pels cims que envolten els estanys de la Pera. On són els estanys de la Pera? Millor que ens ho expliquin ells. Mm-hmm.
Sendes, l'espai enemic de les tres.
És temps de senderisme. Fa temps, per cert, que no anem a la Cerdanya, una comarca que també ens ofereix múltiples possibilitats, i avui volem reivindicar-la, volem ser-hi, volem trepitjar aquest territori. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, com anem?
Fantàsticament bé. Com dèiem, feia temps ara que teníem la Cerdanya una mica oblidada, i això és un pecat capital, també, eh? Sí o no?
Bé, bé, tenim més tirada o més a la vora Berguedà i aquesta zona. Clar, Cerdanya ja implica
alta muntanya.
Desplaçament o pagar, trinco-trinco, el túnel del Cadí.
Que no és poc.
Que no és barat.
No.
I, doncs, no és el que anem més sovint.
Doncs cert. Vinga, avui aprofitem i ens muntem un cap de setmana, doncs potser és ruta de dos dies, depèn de quin punt del país hi vagis. Si ets més a prop, doncs no tens aquest problema. Si vens des de més lluny, doncs escolta'm, cap de setmana o vacances d'estiu o quan sigui. Però avui anem a fer una ruta al voltant del circ dels Estanys de la Pera. Punt de sortida, doncs bé, aquest indret tan entranyable, tan conegut, segurament un dels més coneguts, del muntanyisme a la comarca de la Cerdanya.
Sí, és un petit clàssic del muntanyisme, els Estanys de la Pera. Per arribar-hi, doncs, bé sigui des de Lles o bé sigui des d'Arança, les dues pistes conflueixen a Pollineres. És on hi ha una font, on deixem el cotxe, estem just per sobre els 2.100 metres. I aquí el que fem per arribar fins als Estanys de la Pera, on hi ha el refugi que hi anirem a fer nit, perquè el que recomanem, doncs, és pujar, per exemple, el dissabte, si pugem un cap de setmana a fer nit el dissabte i llavors fer l'excursió que proposem el diumenge, doncs per arribar als Estanys de la Pera cap dificultat, perquè seguint el GR1110, una variant del GR11 que passa més pel nord, doncs per aquesta variant, la 10, amb tres quarts d'hora, una pista, a vegades majoritàriament i per algunes dreceres, entre Pinegre i Narets, ens arribem al refugi dels Estanys de la Pera. És un refugi de l'Afec, guardat a l'estiu, els caps de setmana a l'hivern també normalment està obert, i si doncs, alguna vegada puntualment hi ha demanda, truquem, doncs també ens l'obriran. D'aquí el que fem és, un cop hagi l'endemà, doncs, deixem el refugi per la pista que hi arriba l'accés rodat de cotxes, res, 100 metres en sentit nord, el primer revolt molt marcat, molt acusat d'aquesta pista, nosaltres la deixem, i amb un rètol que ja ens indica, cap a l'Estany Gran de la Pera. Nosaltres el passem pel marge esquerre, poc més enllà ja deixem el bosc que s'acaba de Pinegre, i ens posem en una zona de prats, oberta, més de tartera, on és fàcil que ens trobem alguna marmota, i anirem pujant suau fins al Coll de Claró. Coll de Claró, 2570. Aquí el que podem fer és deixem motxilla, deixem alguns trastos, estem just a la línia fronterera amb Andorra, i llavors el que podem fer és, primer, cap a la nostra esquerra, per una cresta fàcil que es redreça cap al final, a la part, ja tocant el cim del Mont Turull, hauran de posar potser alguna vegada les mans a terra per grimpar una miqueta, una grimpadeta fàcil, i arribar a la gran planícia del cim del Mont Turull, que dèiem, 2760, un gran altiplà de material esquistós, amb un vèrtex geodèsic, amb unes vistes excel·lents, sobretot cap al sud, cap a la banda de Cerdanya i cap al Cadí, que el tenim al sud, que ens tanca la Cerdanya. Un cop estiguem aquí al Mont Turull, que hàgim fet el cim, primer el que hem de fer és desfer el camí, tornem a baixar amb compte fins al Coll de Claró, i ara el que fem, doncs, és, seguint sempre la cresta fronterera, fàcil, per uns lloms que ens enfilem fins al segon cim de l'excursió, fins al Tossal de la Truita, conegut dintre el món d'excursionista com el Perafita, àlies el Pic de Perafita, 2750, ple de fites d'aquí de pedra granítica. Hem canviat de material, d'esquist, hem passat a material granític. Un cop aquí hem fet el segon cim que dèiem, continuem pels lloms, també molt fàcil, sempre seguint en sentit de llevant, cap a l'est.
I ara anirem carenejant tota l'estona, oi?
Tota l'estona anem seguint línia fronterera amb Andorra, baixem primer cap al port de Perafita, a tocar, prou feines es distingeixen, hi ha el Collet de Sant Vicenç, també el 2750, on podríem abandonar i escurçar la proposta d'avui, perquè per aquest Collet de Sant Vicenç hi passa el mateix GR1110 i que ens permetria doncs retornar també ràpidament al refugi. No?
No serà el cas, oi?
No és el cas, perquè fins aquí portem dues hores i mitja o així, vol dir que no hi ha d'haver cap problema ni de cansament ni de desnivell. Si estem en condicions, el que us proposo és continuar per tot el circ que hem començat, i des d'aquest Collet de Sant Vicenç, que és on estem ara, continuem per lloms fàcils, amples, sempre seguint, com dèiem, la línia fronterera, i ens enfilem al tercer pic que farem avui, que és el Sirvent, el pic del Sirvent, 2750 aproximadament, i d'aquí hi ha un trosset de cresta, sense ser massa complicat, però que és una mica més, entre cometes, disfrutona, el que ens agrada complicar-nos una mica i posar-nos per uns llocs una mica més, entre cometes, molt més difícils. Aquesta mica de cresteta ens porta fins al quart cim de la proposta d'avui, que és el pic de la Colilla o dels Estanyons. Ja estem 2.750 i poquets metres d'alçada, i des d'aquí encara en podrem allargar una mica més la proposta i anar ja fins al Tossal Bobinar. L'alçada màxima de la proposta d'avui, 2.841, i hem superat els 2.800. Aquest cim està una miqueta enretirat del que és la línia fronterera cap a dintre de Catalunya, cap al sud, però tenim una vista excel·lent, sobretot a la capçalera del riu Madriu, que ja és pròpiament a dintre d'Andorra. Tenim a sota nostra el Pla de l'Ingle, tenim més cap al nord l'Estany de l'Illa, per on hi passa el GR11 pròpiament. Veiem a darrere seu el Pic dels Passons, una miqueta més a la dreta el Mont Malús, els pics d'en Valira, i molt més a la vora nostra la Tossa Plana de Lles, alçada màxima de tota la Cerdanya, supera els 2.900 per poquet. Des d'aquí del Tossal Bobinar, on estem ara, desfem fins al Pic de la Colilla, i llavors ja hi ha un caminet per la nostra esquerra, se'n va suau per entre prats i ens baixa altra vegada al refugi dels Estanys de la Pera.
Anem a fer la fitxa tècnica. Grau de dificultat, Xavi?
Aviam, estem parlant d'una proposta no massa difícil, no hi podríem posar un 2,5 sobre 5. Desnivell acumulat entre totes les pujades i baixades que tenim, doncs, fàcil, uns 850 metres que ens surten de seguida. Unes 6 hores de camí efectiu, és a dir, que és entretingudet, perquè bàsicament, doncs, això, vas pujant i baixant. És una excursió maca, perquè, a més, doncs, veiem tot un circ bastant tancat, veiem estanys, veiem Andorra, en fi, és una excursió completa.
Molt bé, doncs, la setmana vinent, gràcies.
A reveure.
S'ha acabat el nostre temps. Us saludem l'Andreu Ortega, el control tècnic, i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Us esperem en el proper Sendes. Gràcies i bona ruta.
Rutes, sendes, camins, tot el que ens proposa aquesta secció, els sendes, aquesta secció dedicada a l'excursionisme, al senderisme i a viatges. I avui en Xavi Tió, que ens ha fet una ruta pels cims que envolten l'Estany de la Pera, a la Cerdanya. Anem a la música, que ens portarà ja fins al punt de les 12 i algun minutet, amb el nou treball discogràfic dels Quicos, Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, i amb un homenatge que fan a la illa de Buda. Un treball discogràfic que ha estat gravat aquí a aquesta illa, que, segons diu a l'escrit, que és el 14è disc d'aquesta formació, i ens porta a fer un viatge a la illa més gran de Catalunya a través de l'espai del temps i les cançons, i que Viatge de Buda ha estat enregistrat a la mateixa illa de Buda. I escoltem una d'aquestes cançons que porta per títol Canta l'illa de Buda.
And de sol a sol i cantant de bona llum
lluna. Confortem qualsevol dol i cridem a la fortuna i cridem